por de la ciència a la caravana.
Pràcticament dos minuts i arribem a 3:15 de la tarda i com cada dimecres a aquesta hora a la caravana volem fer ruta pel nou món de la ciència i els seus misteris. Avui volem parlar de la importància que té la música a les nostres vides. Us heu preguntat mai per què se'ns enganxen les cançons durant dies i dies? O com s'ho fan els compositors i les compositores per fer que les seves notes ens facin sentir tantes emocions a la vegada? Per parlar-ne ja podem saludar a aquesta hora Perfecto Herrera. Ell és professor de l'Escola Superior de Música de Catalunya, l'ESMUC. Professor Herrera, què tal? Bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda, gràcies.
Dèiem que avui, com a leitmotiv d'aquesta xerrada, ens volíem preguntar per què se'ns enganxen al cap algunes cançons i no podem sortir-ne. Cançons com aquesta. O com aquesta. O darrerament, en català, cançons com aquesta. Ara de seguida en parlarem de tot plegat amb el professor Herrera, però abans d'entrar en aquesta qüestió, professor, què és per vostè la música? Com definiria la música?
Bé...
Ah, és complicat, això, eh?
Sí, la música és quelcom que va esdevenir en el cervell de les persones, per tant, hi ha infinites definicions. És un tipus d'experiència que requereix el temps. Per mi la música requereix el temps i requereix el so. Llavors una organització de sons al llarg del temps és perfectament percebible com a música.
Comencem bé perquè ja m'ha parlat del cervell. Per tant, entenc que té conseqüències en el nostre sistema. Quines són aquestes conseqüències i si són beneficis?
Bé, això és... Sí, anem a ser positius. Hi ha beneficis. El que ens agradaria segurament a les persones que ens hi dediquem és que fos molt més evident, molt més clar, estigués molt més ben demostrat que cantar, tocar un instrument, escoltar música, ballar música pot tenir efectes beneficiosos per les persones. Hi ha alguns efectes que estan demostrat i hi ha molta, podríem dir, sabidoria popular que no té fonament, també.
Anem a aquesta rumorologia, per exemple. Una de les recomanacions que es diu molt sovint i ja fa molts anys que es diu és que l'estar embarassada es pot posar música perquè té un benefici real pel nadó que vindrà. Això fins a quin punt pot ser real o no?
Jo diria que no està molt clar que ho sigui. El que sí que podem tenir molt clar és que a partir del sisè, setè mes, l'aparell auditiu ja comença a funcionar bé i, per tant, el fetus comença a aprendre música realment, a escoltar el so que li envolta, entre ells músiques, i per tant es comença a familiaritzar amb la música de la cultura en la que naixerà. I comença a ajustar connexions neuronals per entendre-la millor, per poder-la gaudir millor.
Boníssim, això. Ara parlàvem de qui escolta la música, però deixi'm preguntar-li també pels músics. Jo fa molts anys que conec, jo sempre li dic a ell, un dels grans pianistes d'aquest país, que és en Ricard Rovirosa, i sempre li dic que em recorda molt a una pel·lícula, no sé si el professor la deu haver vist, no? Si algun oient no l'ha vist, jo li recomano molt que miri una pel·lícula que es diu Shine, que va d'un pianista que fins i tot rossa la bogeria, no?, a través de la música, i allà es veu molt com un músic pot aconseguir fins i tot aquesta desconnexió de la realitat tocant un instrument, no? Com pot ser que la música, professor, ens absorbeixi d'aquesta manera?
Bé, jo en lloc de dir desconnexió, diria justament és en el moment de la música, és en l'experiència amb la música amb la que aquesta persona i moltes altres es connecten de debò amb la realitat. Esdevenen elles en aquell moment i en aquell lloc. I els seus pensaments estan allà, justament. Per fer música, per gaudir de la música, has d'estar allà dins. És la realitat. No és que te'n vagis a un altre món. Sí que fem servir la música per evocar, per recordar persones, però l'experiència musical és una experiència de l'aquí i de l'ara, d'estar-s'hi, no?
Ara em deia que sí que es fa servir la música per evocar conceptes emocionals, Hi ha cap fórmula per composar temes que siguin fets expressament per plorar, per exemple, o per riure, per exemple? Tots hem vist grans bandes sonores, no?, que recordem i que associem molt amb aquell sentiment, no?
Fórmules, jo diria que no. Hi ha com unes directrius, hi ha com unes recomanacions que es poden utilitzar per apropar-nos o per apropar els oients a percebre o a sentir aquestes emocions. Però no ens oblidem que les emocions són individuals, són personals, i per tant la nostra biografia, el nostre context, les nostres experiències i aprenentatges influeixen sobre com interpretem allò que escoltem. I la mateixa música pot donar emocions X a una persona i unes altres de diferents a l'altra.
Per tant, perquè ho entengui bé, professor, no és la música que ens porta cap a un sentiment de tristesa, per exemple, sinó que nosaltres hem associat aquell so al sentiment de tristesa, és així?
Hi ha una part d'associació molt important, però, com deia al principi, sí que hi ha com unes característiques musicals que quan s'està composant música, doncs es poden utilitzar per apropar-se a crear aquestes sensacions, però no garanteix que, no és una fórmula, no és com una recepta que dius l'aplico i tinc una truita,
no és una fórmula matemàtica, per entendre'ns,
exacte.
Tot i que la música en cert sentit té un punt de matemàtic, no?
Sí, són hi ha unes connexions molt fortes i en tot el que és la base de construcció d'instruments, de construcció de decisions de com ha de funcionar la música en determinades cultures, hi ha aquest fonament matemàtic. Hi ha molts músics que a la vegada tenen bones habilitats matemàtiques i a l'inrevés, parts del nostre cervell que s'utilitzen a l'hora de fer raonament matemàtic, a l'hora d'entendre conceptes abstractes. De fet, la música és probablement l'art més abstracte, perquè la música en realitat no ens parla de res que estigui passant per davant nostre, no ens parla de coses concretes. En tot cas, amb la nostra experiència a vegades associem aquesta música a aspectes concrets, però per si mateixa sembla que no necessita aquesta connexió.
Ara que parlàvem de banda sonora, professor, si parlem de música i memòria, cal que parlem del projecte de recerca en què participava el mateix professor, que és Banda Sonora Vital, un projecte impulsat pel grup de recerca en tecnologia musical de la Universitat Pompeu Fabra, i que, atenció, va ser guardonat amb el Premi Creu Roja Tecnologia Humanitària el 2020 en la categoria Impacte. En què consistia aquest projecte?
Sí, aquest projecte és una pàgina web oberta, accessible. Tothom pot entrar i crear un perfil per utilitzar el que ara explicaré. És una pàgina web que ajuda a emmagatzemar el que nosaltres diem la nostra banda sonora vital. És una pàgina web adreçada a persones o a familiars de persones que pateixen Alzheimer. L'Alzheimer és una malaltia degenerativa, hi ha una pèrdua de memòria, ara no tenim temps d'entrar-hi, però justament un dels aspectes que més tard es perden quan aquesta malaltia evoluciona és la capacitat de reaccionar a la música. Una persona amb Alzheimer que pot estar asseguda sense voler parlar, sense realment ni saber el seu nom, li poses la música que ha estat significativa a la seva vida i t'obre els ulls, fa espurnes amb els ulls, és capaç de posar-se a ballar, a cantar. Llavors, el que nosaltres volem amb aquesta web és poder tenir en un lloc centralitzat cada persona aquelles músiques que han estat significatives a la seva vida per poder-les recuperar quan calgui, però a més hi ha una part també de suggeriment d'altres músiques que poden tenir aquest efecte beneficiós.
Entenc, professor, que si posem banda sonora vital al cercador
hauria de funcionar. És un servidor que no és comercial i per tant a vegades falla.
Mira, bandasonoravital.upf.edu. Exacte. És aquesta el web on ho podreu fer i veure de què funciona tot plegat, tot i que el professor ara ens ho explicava molt bé. Per tot això que ens explicava, professor, i torno una mica a l'inici, però canvio una mica la pregunta pel tot el que m'explicava ara. Ens falta molt per descobrir tot el poder que té la música?
Ens falta, certament, i això és una dels atractius que té també el poder fer ciència. El fet de que descobreixes una mica, comences a entendre i veus tot el paisatge que et queda pel davant i que els hi queden a les generacions que han de venir, encara perquè és que obres una porta i tens tres més.
A l'inici d'aquesta xerrada, professor, posàvem algunes músiques que se'ns enganxen al cap, no? I deia, com és possible que hi hagi músiques que se'ns enganxin al cap? Una de les últimes ha estat aquesta.
No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans un cot i ben salsero que ha mogut tot el mercat. No me'l puc treure del cap, si vols aquest secret, doncs per tres l'has de canviar. No ho puc evitar, ja no sé com.
Amb aquest No em vull saber res, no li diré que n'estic fart, perquè és una cançó que m'agrada molt, però els membres de la redacció i d'aquest equip portem dues setmanes que gairebé que ens saludem cantant aquesta cançó, del que se'ns ha posat dins del cap ja. Com és possible que una cançó se'ns acabi enganxant tant?
Sí, aquesta és una de les preguntes del milió. És de les preguntes que probablement encara no tenen una resposta molt clara. Sí que podem reconèixer com tres elements que hi juguen. D'una banda, les característiques musicals que tingui la cançó, però no ens hem d'oblidar, igual que passava amb la pregunta d'abans, de com pot ser que una música ens pugui fer plorar o sentir-nos alegres o tristos. No és només allò que hi ha dins del que seria la música, les notes, els acords, etc. Això és una part. Però hi ha una altra part, que és el context en el que aquesta música es fa sonar. I una tercera part és l'individu que rep aquesta música. Llavors necessitem les tres peces per poder intentar explicar alguna cosa. No podem dir, mira, fes aquesta música amb una melodia ascendent, amb poques notes, amb un tempo ràpid, i llavors ja veuràs com la gent s'enganxa, o la música s'enganxa. Això, algunes d'aquestes característiques les coneixem, incrementa les probabilitats de que aquesta música pugui enganxar-se, però no ens oblidem que aquesta música s'ha de poder anar repetint perquè tingui l'efecte sobre el cervell dels oients. Repetir la música és un... No ens adonem, però fa 200 anys això era una... poder escoltar un altre cop una música que has sentit un dia era molt estrany.
Clar.
No? I llavors, el fet de disposar d'aquests mitjans que ens permeten repetir un munt de vegades, això fomenta o fa possible, ajuda a que el cervell s'enganxi. I després venen on, qui escolta això, i aquí hi ha també factors de personalitat, de com funciona el cervell de cadascú, que poden afavorir que determinades músiques, doncs, cada dia dius, ostres, és que m'aixeco i ja l'estic sentint i no puc parar. No?
M'interessa molt això que deia, professor, en el sentit de l'individu que escolta la música. Hi ha també diferència en canvi generacional? I ho dic perquè precisament aquesta cançó que estem escoltant, i se n'ha parlat molt d'això, jo crec que ha aconseguit enganxar tant a la gent que l'escolta, i de diferents àmbits, precisament perquè escoltem ritmes com la sardana acompanyats d'altres ritmes com reggaeton, trap, etc. No? I això fa que s'enganxin dues generacions que a priori no tindrien que enganxar. I ho pregunto també perquè sí que sovint gent gran, quan escolta música per gent jove, sol escoltar només aquell xacabum. No?
Sí,
no escolta tota la música, sinó escolten els certs sons que fins i tot se'ls fa molest. Per tant, aquest canvi generacional es fa evident també a l'hora d'escoltar música,
sí,
no?
Sí, certament. Això ha estat una constant, no? Jo m'ho trobo a classe, doncs part de les meves classes posem música, la comentem... Llavors ja em vaig trobant amb músiques que jo assumiria que tothom les coneix, i he de pensar, no, primer has de contextualitzar, has d'explicar alguna cosa, perquè aquesta música la meitat de classe no l'haurà escoltat a la seva vida, tot i ser de artistes dels anys 60 o 70, supervendes, superfamosos, etc. No? És normal. La música és com un carnet d'identitat personal i cada generació doncs utilitza diferents músiques per reivindicar-se, per trobar la seva manera de ser. No?
M'agrada molt això, la música és com un carnet d'identitat personal. Professor, per últim, ens queda molt poc temps, però no vull deixar-li a preguntar perquè és una cosa que passa cada tarda en aquest programa. Moltes vegades demanem als convidats que ens diguin una cançó per presentar-los. A molts es costa una barbaritat i ens ho diuen, en canvi d'altres ho tenen claríssim. El que està clar és que cadascú és com és i per gustos colors, però tots comparteixen una cosa, trien cançons de moments on van ser molt importants en la seva vida. Per tant, entenc que sí o sí, la música marca la nostra vida.
I tant. La música, com parlàvem abans, ens crea una banda sonora i ens ajuda justament a recuperar aquests records quan ja ens fem grans, quan comencem a tenir això, problemes de salut que ens fan perdre part de la nostra essència. La música segueix recordant-nos i ajudant-nos a tornar a ser.
Perfecto, Herrera, professor de l'ESMUC, moltíssimes gràcies per visitar-nos avui a la caravana. Ha estat un plaer de conversa, que vagi molt bé.
Igualment.
Tira la manta, peli de terror, no vulguis córrer la sort del traïdor. I és que et miro davant de la platja i em dius que no pots evitar.